Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tothom, ben trobats. Sembla mentida que puguem tornar a ser aquí amb tots vosaltres, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, després de tant de temps i tantes coses com han passat. Uns mesos durs, sempre pensant en aquest retorn que esperàvem amb ànsia. Avui encetem la nostra 11a temporada sense haver pogut tancar la 10a com calia. L'important és, però, que tornem a ser aquí amb tots vosaltres. Toni González, del control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem, més que mai, una cordial benvinguda. Música.
Darò valore
Estimats i estimades, no sabeu com esperava aquest moment. Tornar és, per mi, un senyal de normalització, encara que estem vivint absolutament fora de la normalitat, ni nova ni vella. Ja han passat mesos, gairebé 6, des d'aquell dijous 12 de març, que en acabar el programa, el número 402, que era un aló flamaric, em vaig acomiadar, com sempre, amb un adéu-siau i fins dijous que ve. Doncs ja veieu que aquest dijous s'ha fet esperar. Molt, massa. D'aquesta manera es van quedar sobre la taula tants com 15 programes de Parlem d'Òpera, els que faltaven per completar la desena temporada. Havíem d'acabar en el 417 i aquest d'avui seria el 418, però serà el 403. Tenia pensat començar tot seguint l'ordre dels programes que van quedar pendents, però al final he decidit fer aquest programa d'inici on parlarem d'una diversitat de temes i com que la desena temporada no es va poder acomiadar de la manera habitual, mantenim la sintonia per aquesta onzena. Ara mateix estic pensant que potser algun dels nostres oients ja no hi és. Potser algú que seguia aquest programa ha estat víctima del maleït Covid-19. Alguna d'aquests milers de persones que ens han deixat d'aquesta trista manera. Per desgràcia, no ens n'hem sortit encara, si bé sembla que la situació sanitària no és tan complexa com aleshores, diuen. Jo penso que cal fer una gran reflexió, una reflexió col·lectiva però també individual. Per què tot això? Per què una taxa de contagis tan elevada encara? Estem fent el que cal? La meva opinió és que, per una banda, les autoritats no han estat a l'alçada que realment calia estar. S'han descuidat moltes coses i s'ha perdut el temps miserablement en crítiques i atacs polítics. Lamentable. Però també penso que part de la població tampoc ho ha estat a l'alçada. I s'han observat actituds poc solidàries i terriblement egoistes que l'únic que han fet ha estat expandir el virus. En fi, de totes maneres, suposo que tots aquests no han canviat gens ni mica, tant se'ls en fot. Per la meva banda, odio portar mascareta, però ho faig perquè és el meu deure cívic com a membre d'una societat. Mentre us estic parlant, la porto. Tots aquests que diuen que els que ho fem és perquè són com un ramat, que ens volen coartar les llibertats, etc., només mereixen el meu menyspreu. I ja per acabar, només vull manifestar des d'aquí el meu homenatge a tots aquells que han fet que tot funcionés, mal que bé, durant aquests temps durs, començant per tot el personal sanitari, que són els que més han sofert. M'inclino. I això és tot el que diré sobre el tema, perquè aquí anem a parlar d'òpera, res més. Ja en tenia moltes ganes, oi? Doncs va, no perdem més temps i anem per feina. Dir-vos per ara que el que hem sentit és del Macbeth de Verdi, l'ària de Lady Macbeth del primer acte, Vieni ta fretta, era la gran soprano Leonie Rizanek amb l'orquestra del Metropolitan Opera House de Nova York sota la batuta d'Eric Lainsdorf, un enregistrament del 1959. I hem començat amb una pinzellada de Macbeth perquè aquesta era l'òpera que estava prevista per tancar la temporada 2019-2020 dels Amics de l'Òpera de Sabadell i del Cicle Òpera Catalunya entre finals d'abril i mitjans de maig, i lògicament es va haver de cancel·lar. De totes maneres, preneu nota que els dies 27 i 29 de novembre farem el Macbeth, si no passa res, a la Faràndula, però en versió concert. No és el que estava previst, però almenys oferirem aquesta òpera. Igualment, esperem inaugurar la nova temporada 2020-2021, el mes vinent amb la flauta màgica, i de tot això ja n'anirem parlant.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Recordareu que sempre el darrer programa de cada temporada el dediquem en bona part a parlar dels festivals estiuencs d'òpera que podeu trobar per Europa, si encara teniu ganes de sentir òpera un cop acabades les temporades regulars. I un dels festivals dels que sempre parlo, que és el meu favorit i he anat diverses vegades, és el Rossini Opera Festival, a Pesaro, Itàlia, dedicat a l'obra del meu admirat Rossini, compositor que cada dia que passa més m'agrada. Doncs bé, Pesaro enguany ha estat dels pocs festivals que s'ha celebrat durant el mes d'agost, encara que s'han hagut de reinventar amb molt de coratge i molt d'enginy. Hi havia previstes tres òperes, com sempre, de les quals només una s'ha pogut fer, la Cambiale di Matrimonio, Farsa en un acte, que és la primera òpera que va estrenar un jovenet Rossini de 18 anys l'any 1810, a Venècia. I com s'ho han fet? Doncs bé, en el Teatre Rossini, situat en el centre de la ciutat, van col·locar l'orquestra en el pati de butaques i el públic en els pisos i llotges, i a l'escenari, la producció, i així ho van fer. Un aplaudiment pel festival. La resta de programació la van fer a la Piazza del Popolo, la plaça major de la ciutat, on van haver-hi concerts de cantants i l'habitual viatge a Reims amb els alumnes de l'Escola de Cant. El meu estimat Pesaro sempre està a l'alçada. Si bé jo aquest any no tenia previst anar-hi, o sigui que no m'he perdut. I ara sentirem un fragment de la Cambiale di Matrimonio, Serà el tercet Quell'amabile vicino, amb Luca Canonici, Edoardo, Roberto Frontali, Sluc, i Soe Ungeun Fani, orquestra sinfònica di Torino della RAI, dirigida per Donato Renzetti, és del festival de l'any 1991.
L'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera.
També el Liceu s'ha vist enormement afectat per l'estat d'alarma i així va haver de cancel·lar tota la part final de la temporada 2020-2021. Això incluïa un esperat Lohengrin, dirigit escènicament per Caterina Wagner, besneta del compositor, una reposició de la Carmen de Calixto Vieito, dirigida escènicament per Calixto Vieito, millor dit, i una producció final de tot del Barber de Sevilla. Però també, i aquesta és la cancel·lació que més em va doldre, la presentació per primera vegada en el Teatre Barceloní de l'òpera barroca francesa Alcyone, de Marin Marais, una raresa dirigida musicalment per Jordi Savall. I no penseu pas que es rescati per la propera temporada, ni molt menys. La propera temporada del Liceu, lamentablement, serà una temporada trista i sense grapa, amb títols del repertori més trillat, Trovatore, Traviata, Bohème, Otello, també Don Giovanni, Lucia i Hoffmann, i amb poques coses originals, com ara les versions de concert de Mitrídate, de Mozart i Platé, de Rameau, amb només una sola funció de cadascuna, ben trist. En fi, em sembla que no ho regalem pas, això del Liceu, i menys ara que insisteixen des de la direcció artística que el Liceu ha de ser un espai de producció d'arts. A mi em sembla que és més fàcil que això. El Liceu és un teatre d'òpera, amb tot el que això comporta, ni més ni menys. Però em sembla que això alguns no ho saben. Anem, doncs, a escoltar un fragment d'Alcyone de Marin Marais, que serà la chaconne final, amb Les Musiciens du Louvre i Marc Minkowski al capdavant.
Thank you.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
El que estem vivint, que us confessaré, ni se m'havia passat mai pel cap que ho viuria, em fa reflexionar i pensar en altres moments de la història sacsejats i condicionats per epidèmies o pandèmies, no sé gaire ben bé la diferència, que van deixar la seva petjada profunda, més fins i tot que la present, perquè eren èpoques en què la medicina no estava desenvolupada o tan desenvolupada com ara. I, és clar, la cosa acabava sent molt pitjor. La primera d'elles, i aleshores la medicina era res, fou la famosa i aterridora pesta negra que en ple segle XIV es va carregar una bona part de la població europea, com a mínim un terç, equivalent a milions de persones, uns 25 o 30, això només a Europa. De fet, fou l'epidèmia més devastadora en tota la història de la humanitat. L'origen se situa en algun lloc d'Àsia, mira, com el Covid-19, i l'agent causant era un bacil de nom Yersinia pestis. La manca d'higiene va jugar un paper central en la transmissió de la malaltia que sembla era inoculada en els humans per la picadura de la puça de la rata negra. Desastre, vaja. I com va arribar a Europa? Doncs gràcies a les rutes comercials. I més concretament s'assenyala un vaixell que venia de Crimea i que va anar fins a Messina, Sicília, ciutat des de la que es va acabar propagant a gairebé tota Europa amb nefastes conseqüències. Bé, res a veure amb la situació actual. La malaltia en qüestió era molt diferent, eh? L'arribada del vaixell a Messina va tenir lloc a finals de 1347. Entre aquesta data i 1353 és quan la situació va ser pitjor. I no tan sols va matar gent pobra, també va matar gent de classe alta i fins i tot algun monarca, entre ells un tan operístic com Alfons XI de Castella, un dels protagonistes de La Favorita, que va sucumbir a la pesta el 1350 a Gibraltar. Per il·lustrar musicalment aquestes circumstàncies he anat també a Donizetti, però no serà amb La Favorita. L'Assedio di Calais, òpera en tres actes, una de les menys conegudes del seu autor, es va estrenar en el Teatre San Carlo de Nàpols el 19 de novembre de 1836. L'escenari és el setge de la ciutat francesa de Calais per part de les tropes angleses del rei Eduard III en el marc de la Guerra dels Cent Anys, setge que va tenir lloc entre 1346 i 1347, any de l'aparició de la pesta negra a Europa. Sentirem la pregària O Sacra Polve, que tanca l'acte segon, amb el cor Geoffrey Mitchell i l'orquestra Filharmonia dirigida per David Parry. D'altra gran epidèmia, coneguda, només en fa 100 anys, i va deixar en tot el món un preu molt alt, uns 50 milions de morts, incloent molts infants. Com veieu, molt i molt lluny de la situació actual en què els morts a nivell mundial encara no arriben al milió, per ara. Estic parlant del que es coneix com la grip espanyola, denominació que no fa gaire justícia perquè aquesta famosa grip no es va iniciar a Espanya, on per cert van morir unes 200.000 persones per aquesta causa, molt per sobre de l'actual mortalitat pel Covid-19, sinó als Estats Units, en un campament militar a Kansas. Això fou el 1918, en plena Primera Guerra Mundial, període en el qual nombroses tropes americanes eren traslladades a Europa, soldats amb grip. D'aquí es va estendre. I per què se li diu espanyola aquesta grip? Doncs en l'època de guerra, les notícies sobre la malaltia eren censurades a la premsa dels països beligerants, França, Regne Unit, Alemanya, etc. Vaja, la majoria dels països europeus. Aquesta censura a Espanya no hi era, ja que era un país neutral en aquesta guerra. Com que la premsa va tractar més el tema Espanya que d'altres països, es va causar la falsa impressió que Espanya havia estat més colpida per la grip que altres estats, i per això va acabar anomenant-se grip espanyola. Aquesta terrible epidèmia va durar entre 1919 i 1920. Com a il·lustració musical de la grip espanyola, he buscat una òpera estrenada el 1918 i l'he trobat. Janis Kiki, de Puccini, que juntament amb les altres dues components del tríptico, que són Il Tabarro i Sor Angelica, va veure la llum del dia a Nova York el 14 de desembre de 1918, quan l'epidèmia campava desbocada pel món. De les tres he triat Janis Kiki perquè considero que com a comèdia que és necessitem una mica de bon humor. Primer, l'àrea de Rinuccio, Firenze e come un albero fiorito, amb Roberto Alagna i l'orquestra del Maggio Musicale Fiorentino, dirigida per Bruno Bartoletti. Però si posem Janis Kiki, segur que us hauríeu estimat més sentir Lo mio bambino caro, oi que sí? Una ària tan curteta però tan deliciosa i bonica, que no demana grans esforços a la soprano, però sempre agrada escoltar. Doncs sentim-la, i tant, en la veu de la gran Mirella Freni, amb la mateixa orquestra i director ja esmentats abans. Oh. Janis Kiki transcorre a Florència un dia de setembre de 1299, més o menys una cinquantena d'anys abans que aparegués la maleïda pesta negra. Florència només va sobreviure el 20% de la població.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Doncs bé, aprofitarem el programa d'avui per presentar-vos els personatges del mes de setembre de 2020. Em direu, encara falta presentar els de mesos precedents, i és veritat, perquè els darrers foren els de febrer. Però no patiu, que els anirem presentant en els propers programes. Aquesta secció encara no s'acaba, queden molts cantants dels quals parlar. I avui ho farem primer d'una soprano, que després fou mezzo-soprano, italiana, Pia Tassinari. Aquesta va néixer a Modigliana, a l'Emília-Romanya, el 15 de setembre de 1903, amb el nom de Domenica, no pas Pia. Després d'estudiar cant a Bologna, el seu debut es va produir amb la Bohème a la ciutat de Casale Monferrato, al nord d'Itàlia. Seguidament va cantar per tot el país fins que el 1932 va debutar a la Scala amb l'estrena de l'òpera Il Favorito del Re d'Antonio Veretti. El 1936 debuta a l'Arena de Verona. Va cantar també a l'Amèrica del Sud i el 1947 es presenta novament de Nova York amb Tosca. Una altra fita en la seva carrera fou el 1955, quan va cantar en la reexhumació de l'òpera El Juramento de Saverio Mercadante en el San Carlo de Nàpols. Però fou a l'òpera de Roma on més va actuar. El seu repertori fou bàsicament el de soprano lírica, amb alguna incursió en el repertori dramàtic, com ara Tosca o Fedora, però també destacà en òpera més contemporània, en obres de Zan Donai, Wolf Ferrari o Respighi. A partir del 1940 va incorporar el rol de Charlotte de Werther, que és per a mezzo, i després de la guerra, en haver-se li enfosquit la veu, va passar el repertori de mezzo-soprano amb èxit, destacant sobretot com a Carmen. El 1941 es casà amb el tenor Ferruccio Tagliavini, que ja va sortir en aquesta secció fa temps. Pia Tassinari va morir el 15 de maig de 1995 a Faenza. I ara la sentirem en el rol de Rosa de l'òpera L'Arlesiana de Francesco Cilea. Cantano ancor laggiù, esser madre e un tormento. Un enregistrament de l'any 1951 amb el cor i l'orquestra sinfònica de la Rai de Turí sota la batuta d'Arturo Basile. Gran.
Cantano ancor laggiù le liete voci ancor ne arreca il vento Funebravel, l'anima avvolge, mortal presentimento.
signor, son madre desolata, per pietà veglia sulla vita sua, per pietà, signor.
L'altra meitat dels personatges d'aquest setembre no és un gran, sinó un grandíssim. El meu baríton preferit de tots els temps, esplèndid i mal guanyat, perquè va morir massa jove. Estic parlant de l'inigualable Ettore Bastianini, que va néixer a Siena el 24 de setembre de 1922. Va estudiar a Florència, però la guerra va interferir en la seva carrera. Va debutar el 1945 a Ravenna, com a baix en el rol de Colin a la Bohème. El 1946 finalment va poder utilitzar la beca que havia guanyat 4 anys abans i perfeccionar estudis a Florència mentre cantava en petits teatres italians. L'abril de 1948 debutà a l'Escala amb Oedipus Rex de Stravinsky. Aquests primers anys també va cantar a Egipte i a Venezuela. El 1951 va sentir que la seva veu era més de baríton que no pas de baix i es va retirar durant 7 mesos per tal de resituar-la, debutant com a baríton el gener de 1952 amb La Traviata a la seva ciutat natal, sense èxit. De manera que va tornar a retirar-se per fer un entrenament exhaustiu de la seva veu, sobretot per assegurar el registral. Poques setmanes després va tornar amb Rigoletto, aquest cop sí, amb èxit. El 1953 canta per primer cop a Maria Callas, una Lucia a Florència. El desembre del mateix any es produeix el seu debut en el Met amb La Traviata al costat de Licia Albanese i Richard Tucker. I el 10 de maig de 1954 debuta com a baríton a l'Escala amb Eugenio Onegin al costat de Renata Tebaldi. El 1954 es va incorporar a la companyia del Met on hi romandria fins al 1957. Posteriorment va tornar al teatre el 1960 i el 1965 i va cantar nombrosos rols, però va destacar sobretot com a intèrpret de Verdi. Fou en el Met on l'11 de desembre de 1965 cantaria la darrera funció de la seva carrera, un Don Carlo. Va cantar també regularment a Chicago i sobretot a l'Escala. Els seus anys de glòria foren entre el 1958 i el 1962. El 1958 debutà a Viena i també a Salzburg, el 1959 a Dallas, el 1961 a Filadèlfia i el 1962 va fer la seva única aparició a Covent Garden. El novembre d'aquest any va ser diagnosticat amb càncer de gola. Va portar el tractament en secret i en retornar la seva veu semblava canviada, cosa que alguns crítics van notar. Les seves actuacions van esdevenir regulars, unes molt bones i altres desastroses. Fins i tot va ser bufat en una tos que el Met el 1965, però ningú en sabia res de la seva malaltia. 1965 va ser el seu darrer any d'activitat i finalment va morir el 25 de gener de 1967 a la seva Siena natal. Tenia només 44 anys, un baríton extraordinari. I el sentirem en una de les seves performances llegendàries dels dies de glòria. La inauguració de la temporada de l'Escala del 1960, el 7 de desembre d'aquell any, com sempre. Poliuto de Donizetti, on cantaven, a banda d'ell, la Callas i Franco Corelli. Mare de Déu, quin somni! De hecho, señor del mundo, di tua beltà d'imagine, és l'àrea d'entrada del personatge de Severo. Antonino Botto dirigeix l'orquestra de l'Escala. Sentiu com la canta, autoritat i lirisme a parts iguals.
Giunto ma ad estirpar l'inigua, sacrilega geria, i belle nubi e s'annidan tra voi, come tra i fiori, malvagia serpe. In breve ti rivedrò, mi aspetto, se mi scuote ed un palpitar frequente la tua dolce presenza, il
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I acabo per avui. Ho vull fer dedicant aquest programa a la memòria de totes les víctimes del Covid-19, els hi agradés l'òpera o no, amb el desig que aquest malson s'acabi ben aviat, i amb ell tota la mala maror que genera, moltes vegades indecent. En homenatge als que ens han deixat us proposo una pregària, del Tuo Stellato Soglio, que és la que fan els hebreus abans de passar al Marroig, a Mosè in Egipto del gran Rossini, per a tothom. Amb Ruggero Raimondi, John Anderson, Salvatore Fisichella, l'Ambrosian Opera Chorus i la Filarmonia Orquestra dirigits per Claudio Scimone. I quedeu convocats per al proper programa. Aquesta vegada sí, espero. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.